si no me quieres oír, lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música a otra parte.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde. Este jueves, en Ripollet Radio, a las 7 de la tarde, por su música los conoceréis. Un retrato de cada uno de nuestros invitados a través de su música preferida. Descubre un poco más de la gente que te rodea a través de Por su música los conoceréis. Dirige y presenta Ángel Esteve, este jueves a las 7 de la tarde. Y esta semana, nuestro invitado es
Roger Sabartés Rocha, professor de guitarra de l'Escola de Música de la Societat Coral al Vallès de Ripollet.
Buenas tardes, hoy es jueves 19 de mayo de 2016. La radio La Carta la pueden sintonizar por internet poniendo ripollerradio.cat. Nuestra emisora está en el 91.3 de la FM y el teléfono, ya lo saben, 93-594-2164. A las vías técnicas está Jordi Puy y os habla Ángel Esteve. Tenemos hoy, como hemos venido anunciando, al señor Roger Sabartés Rocha. Ya explicaremos, es profesor de guitarra de la Escola de Música de la Societat Coral Vallès de Ripollet. Poco a poco vamos conociendo al profesorado de nuestra escuela. Roger Sabartés, maestro, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Y lo de Rocha?
Nada, Rocha es un mote que llevo, bueno, que aporto desde muy, muy petit, desde que tenía 11 años o algo así. I, bueno, el que va començar sent una cosa de nens, pues, d'alguna forma ha quedat. Hi ha molta gent avui dia que crec que fa molts anys que em coneix, que em diu Roger, encara no sap, potser em dic Roger, saps?
Antes de comenzar con el programa, propiamente dicho, de Por su música los conoceréis, como va siendo norma en mi espacio musical en este 2016, en el que en Ripollet recordamos el 80 aniversario del asesinato del poeta granadino Federico García Lorca, pondré un grano de arena con una de aquellas 13 canciones españolas que recopiló y grabó en 1931. Su título, Los cuatro buleros, lo interpreta en esta ocasión Paco de Lucía. Paco de Lucía, Los Cuatro Muleros. Le hablaba a Roger, el profe, que si yo a mí allí en Murcia, me cuando hablan de mí, pues soy Ángel, el de Loles. Y este es Paco, el de Lucía, porque su madre era Lucía, ¿no?
Así es, así es.
Continuamos nuestro programa. Entramos de lleno en Espacio de Vivir la Música, en Ripoller Radio, y hoy se transforma en el Por Su Música Los Conoceréis. Para que nos enteremos de cuáles son esas piezas y el por qué las ha elegido nuestro invitado Roger Sabartés, profesor de guitarra de la Escuela de Música de la Sociedad Coral El Vallés, pues aquí lo tenemos, señor Roger. Vamos al grano.
De malgra.
Para empezar, y para quienes están escuchando Ripoller Radio, nos va a dar a estilo de un telegrama un currículum vitae de quién es el señor Roger Sabartés.
Serà difícil ara resumir-ho així molt ràpid, però bueno, soc d'aquí Cerdanyola, del poble del costat, guitarrista, com sabeu, músic, sobretot m'he especialitzat en la branca del flamenc, tot i que també vaig fer coses de clàssica i de música moderna. I res, actualment professor d'aquí Ripollet, professor d'una escola de Barcelona també, i compagino una mica l'activitat pedagògica amb l'activitat professional dels escenaris.
En el perfil que escribe en la página de la Escuela de Música de Ripollet dice textualmente: mi inquietud me trae a interesarme y estudiar paralelamente guitarra clásica, moderna y flamenca. No, explíquenos esto.
Sí. Pues això, bàsicament vaig començar en guitarra moderna, però molt ràpidament també em va interessar la guitarra de la guitarra clàssica o la que té cordes de nylon, no, diguéssim. I llavors me'n vaig fer una, vaig agafar unes classes particulars a un professor de clàssica i anava portant una mica. Jo recordo que hi havia una època, inclús, que vaig fer les tres a la vegada. Estava a Cerdanyola prenent classes amb el Jordi Bonell de guitarra elèctrica moderna, després tenia un professor particular de guitarra clàssica, i vaig començar a Sabadell també amb un professor de guitarra flamenca. Però, bueno, clar, molt ràpid vaig veure que això no es podien aguantar les tres a la vegada. I, a més, recordo que era graciós això perquè anava... Clar, amb el flamenc havia de portar les ungles molt llargues. Després anava a tocar l'elèctrica amb el Jordi Bonell i em deia que les ungles llargues molestaven molt per tocar l'elèctrica, no sé què. I ja vaig veure que ràpidament havia una mica d'enfocar-me més cap a un sentit o l'altre, no? Que sobretot va ser el flamenc. La clàssica l'he mantingut molt temps, he estat molt temps també fent coses clàssiques. Sempre m'ha agradat molt tocar clàssica, també. Vull dir, en el meu repertori tinc coses de Bach, d'Albéniz, de Tàrrega... I ja més de gran va tornar a picar molt el que es diu picar el gusanillo, no? de la música moderna. Llavors també he fet coses del taller de músics, no? Que vaig estudiar allà, vaig fer coses de moderna amb la guitarra ja d'espanyola, no? Diguéssim, red elèctrica, i sí, una mica intentat portar les tres.
Decía el compositor ruso Stravinsky, algunas veces ya lo explico muchas veces aquí, es que él quería llamarse Stravinsky de whisky, porque se pegaba unos buenos golpes. Él decía que no basta con oír la música, además hay que verla. Cuéntenos por qué ha escogido la composición musical que va a sonar ahora y explique a nuestros oyentes algo de ella, recordando lo de que decía Stravinsky, que además de oírla, hay que verla.
Sí. Bueno, lo de que la música, més d'escoltar-la, s'ha de veure, està clar. La música és una experiència també que s'ha de viure i l'has de veure. I potser m'atreviria que hi ha músiques que és més necessari encara veure-les que escoltar-les. Vull dir, el flamenc, per exemple, és molt interessant, ho transmet molt també veure com es gesticula el flamenc, perquè no es pot desgarrar, diguéssim, de la forma que es canta el flamenc i d'això sense gesticular d'una forma i posar unes cares, no? I tot això d'alguna forma també em transmet. En el cas de la cançó que he de ser, bueno, de la peça que he escollit ara, que és la Danza Ritual del Fuego, de Falla, que forma part del Ballet de l'Amor Brujo, aquí ja és, evidentment, imprescindible veure-ho perquè forma part d'un ballet, no? Igual que Stravinsky, pues, també amb la Consagració de la Primavera o d'això. Però, bueno, això, el de veure, inclús està dient-lo al flamenc, però també en modern, per exemple, a mi m'encanta veure, quan vaig a un concert de jazz, m'encanta veure el guitarrista o el pianista o el saxofonista, qui sigui, veure-li els dits, com li funcionen, veure com improvisa, com està fent tot allò.
I el que no està viendo ahora y escuche la danza del fuego, ¿qué tiene que ver? ¿Qué se tiene que imaginar? Me imagino que una hoguera y alrededor de la hoguera allí,
sí,
pues unos bailando.
Uns ballant, algo molt... bastant tribal, no? A mi sempre em trobo amor brujo... L'Amor Brujo, jo he tingut la sort de tocar-ho, uns arranjaments que va fer Enric Palomar, un compositor aquí a Barcelona, que filtreja molt també amb el flamenc i amb la música moderna, i vaig tenir l'oportunitat de tocar-ho acompanyat d'orquestra de corda. I sí, bueno, per mi va ser una experiència molt guapa, i és això, tot et transmet, és d'alguna forma una música del gènere, diguéssim, de la música clàssica, que sona, té molts aspectes molt contemporanis, però tot et porta una mica a les arrels, a lo tribal. A mi em transmet molt això.
¿Nos vamos a l'Amor Brujo?
Anem a l'Amor Brujo.
Haremos la danza del fin del día. Incienso santo, incienso nuevo, salga lo malo y entre lo bueno.
Thank you.
Ahí estaba la danza ritual del fuego. Sigo leyendo la página de la escuela en la que escribe el señor Rullé. Después de una estancia al Kurdar Rotterdam Conservatory, sigo los estudios superiores al SM Taller de Músicos, obteniendo la titulación superior de guitarra flamenca. Ampliéndonos esto con alguna anécdota, si es que sí.
Sí. Bueno, no hay anécdota más curiosa que el hecho que cuando me fui a estudiar el grado superior de guitarra flamenca, me fui ni más ni menos que a Rotterdam, en Holanda. Y esto es así porque, de hecho, perdono que cambio el català, pero al primer conservatori superior de guitarra flamenca que va haver en tot el món va ser el de Rotterdam. Més endavant van obrir el de Còrdoba, que ja té bastants anys, i ja de forma bastant recent van obrir l'SMUC aquí a Barcelona, un altre a Múrcia també. I llavors jo quan vaig començar només hi havia tres opcions, que era la de Còrdoba, la de l'SMUC i la de Rotterdam. Per les circumstàncies del moment, això, doncs, vaig voler anar a l'estranger també. En un conservatori que és molt interessant perquè té tres grans departaments. Normalment aquí els conservatoris tenen dos, que són el de clàssica, el de música moderna i jazz. Doncs allà tenen el de clàssica, música moderna i jazz, i el World Music Academy, que és un departament de músiques del món, que inclou tot, inclou flamenc, inclou música clàssica del nord de la Índia, música llatina, cubana. I allà vaig començar a grosso per de guitarra flamenca amb Paco Peña, un professor, bueno, un artista de Còrdoba. I després, per qüestions de feina, em van aparèixer unes feines aquí a Barcelona, amb companyies de dansa i tal, i vaig decidir fer trasllat expedient al taller de músics, que just era el primer any que havia començat a fer el grau superior de guitarra flamenca, i allà és on he acabat el grau superior, amb els professors Juan Carlos Gómez Pastor i el Chicuelo.
Uh-huh. ¿Existía alguna tradició musical en su familia?
Pues la veritat és que no. No? No. No, no, i de fet, de la meva família, així en general, ha escassejat bastant l'interès per la música. La meva mare sí que sempre li ha agradat molt, molt darrere la música, va a molts concerts i això, però...
Entonces, ¿qué o quién te condujo por estos caminos?
No hi ha cap persona, hi ha moltes persones que m'han portat a aquest camí, però tampoc puc dir cap nom en concret que per ressaltar-lo per damunt dels altres. És una mica una confluència de tot, d'amics, pues, el flamenc em va entrar a Cerdanyola, una amiga que hi ha cultura flamenca, jo estava al costat uh-huh. de la penya flamenca de Cerdanyola. I no sé, i a poc a poc hi vas entrant, et va atrapar, no sé què. Jo crec que potser el més definitiu o a qui més li deia que va entrar en això de música, com molts ens ha passat, és Paco Lucía, que va ser una persona que ens va enganxar. De fet, el flamenc jo he entrat, com molts altres flamencos també crec que els he passat, a través de Paco. Al teu principi, el que t'agrada el flamenc és Paco. Uh-huh. I potser el cante no l'entens. A poc a poc vas entenent unes boleries, no sé què, però jo recordo estar molts anys encara que tocar la guitarra flamenca i d'això i encara no entenia de què anava una sigiria, de què anava una malaguenya, no? És molt, molt complex i tal. Però Paco va ficant a dintre i bueno, sí.
¿Y qué música ponían todos los padres de usted en casa? ¿Si eso influyó o...?
Bueno...
¿Pero qué música ponía?
La meva mare és molt d'escoltar cantautors i després també li agrada copla, li agrada... això, del món de la cançó, diguéssim, no? D'aquest món diu... El meu pare escolta alguna música clàssica, tampoc gaire... Però el tema concret del flamenc i del jazz, per exemple, són les músiques que més he experimentat, exactament no s'han escoltat, la veritat.
I altra cosa, fora de la música, el deporte en la vida del professor de guitarra de la Escola de Música d'aquí de Ripollet, o què juegos practicava quan era niño?
Bueno, quan era nen, fins als 16 anys, jo crec que va ser, o alguna cosa així, jo era jugador de hockey a Cerdanyola. A Cerdanyola, però vaig passar un any a Ripollet.
Ah, molt bé.
Sí, vaig estar un any aquí a Ripollet. I res, això, jugador de hockey. I més endavant...
Quique Borregan.
Pues, Quique Borregan, sí, 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 un grande. Sí. I ja està, això ha estat... Bueno, vull dir, ara el que faig molt és m'agrada molt anar caminant, a fer travessies, això, Pirineu i històries així, però...
I la música en el tiempo del cole, com hi va aquell?
A mi m'agradava molt ja. Vull dir, al col·le jo ja veia, bueno, pues, igual hi havia uns amics que anàvem molt amb cintes casets, ens copiàvem i no sé què, i te les deixaves i no sé què, i hi havia altra gent que potser no feia tant això. Jo era dels que sí, tenia uns amics però, en qui...
I el maestro cantava alguna canció allí o...? El profe de música o no, tocàveu la flauta, aquello que era lo típico.
No, a casa, jo anava a l'escola Beaterra, que una mica moltes coses funcionava diferent, no? Uh-huh. I no, mai van tocar la flauta. Després m'han adonat de gran que en el col·le tothom toca la flauta. Nosaltres no, però jo recordo tenir un professor de música que m'agradava molt i ens feia fer audicions. I ell, per exemple, abans que deies aquí li dec una mica que m'agradi la música i tal, jo recordo que ell em va transmetre molta passió i de nen m'agradava molt la música clàssica. Ens feia, em recordo que ens feia ficar el cap entre els braços damunt la taula, no? Així, amb els ulls tancats i això, i ens posava una audició. Uh-huh. I després ens preguntava què ens transmetia, què ens abocava, tot allò, no? I tal. Bonito. I jo, bueno, ho disfrutava moltíssim, sí, això. Sí. I m'agradava molt la música clàssica. Recordo molt... De petit, pues, que amb el Tannhäuser de Wagner o amb algunes històries així, bueno, tenia experiències...
El Tannhäuser, el coro, me imagino que era el coro de peregrinos, ¿no? Que no lo metían mucho, ¿eh?
Sí, sí, exacte. Sí, sí. I recordo, tinc algunes peces així molt predilectes d'aquella època i sí, això...
Y no es capaz de cantar ninguna de aquella época. Ya han dicho no alguna, no, pero algunas sí.
Fa molta vergonya, cantar aquí i tal.
No, le cantamos dúo. Sí,
d'aquella època, no sé, recordo... Ostres, de petit, la veritat que també m'agraden cançons així bastant de... com sèries i sòbries, no? M'agradava molt el Testament d'Amèlia. La melodia del Testament d'Amèlia la trobava espectacular i la segueixo trobant espectacular, eh?
Sí. Com és?
Que fa així... Namèlia està malalta, la filla del bon rei. Comptes la van a veure, comptes i noble gent.
Muy bonita, preciosa. Muy bonita. ¿Y qué pieza has elegido ahora para que escuchemos ahora?
Pues ara he escollit Vicente Amigo, sí, un altre grandíssim, a qui tots els guitarristes li devem moltíssim i que també ha obert molt les fronteres del flamenc, perquè el tio és un tio que s'ha influenciat molt amb Pat Metheny i amb gent del jazz i tal, i he agafat una soleada per boleria que es diu Reino de Cilia.
Oh!
reino de Siria, de Vicente Amigo, que gran pieza, ¿eh?
Buenísima, buenísima.
Decía el filósofo Platón, dijo que la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. O sea, yo esto lo pregunto porque al levantarse uno pone música o es de noticias. Para quemarte la sangre.
No sé, no tengo un ritual de así de cuando me levanto, pero las dos, hombre, sí, a veces es el momento periódico, ¿no? Si me hago que afeitar, pero también hay días que lo primero que hago es música y hay días que te levantas también con algo en la cabeza. Uh-huh. O hay, bueno, no sé, yo por ejemplo, lo de las redes sociales, Facebook y todo eso, prácticamente no me uso tiempo para el tema de la música, no me agrada mucho. Uh-huh. No, y escribo pocas cosas y de eso, ¿no?
Y si es que te haces con eso, el Facebook te hace amigos de todo y después te ves por la calle y no te dicen ni hola.
Sí, no, pero para eso, yo Facebook no me segueixo la gente que es de la órbita de la música. Llavors, a mi això és un moment interessant perquè al matí pues, igual entro un moment a Facebook i el primer que veig és companys d'ofici que pengen coses, que d'això, i això ho disfruto, sí.
Dicen que enseñando se aprende. Dando clases, que puede aprender Roger Sabater de sus alumnos aquí en Ripollet?
Moltes coses. Pots aprendre coses a nivell musical, no? Perquè te n'adones que... Te n'adones, pues, jo què sé, quan ensenyes a nens que estan començant, veus que alguns tenen uns punts forts, d'altres són diferents, no? Uns aprenen unes coses ràpid, els altres més lents, això. I serveix també per reflexionar tu mateix. És un moment de... Bueno, quan jo vaig començar a donar classes a nens, això em va permetre com prendre perspectiva i adonar-me en jo mateix. I, ostres, jo també tinc uns punts forts i uns fluixos, no? I... I això és així. I més enllà d'això, dels aspectes musicals, aprens molt de tot, de la vida, diguéssim, en general, no? Donar classes, tan aviat tinc nens petits com tinc gent gran, també, i bueno, és...
I què és el que intenta transmitir-li a sus alumnos quan da classe?
Moltes coses. Bueno, el principal, el més important, és transmitir, diguéssim, que amor per la música o interès, no? T'ha d'agradar, has de fer que t'agradi, perquè si no, no avances. I això és el primer. I si has de dedicar temps de les classes a fer audicions, pues es fa també, que és una cosa molt interessant, no?
I diria jo, com acabaria esta frase? Para ser un gran músico...
Hay que darlo todo. Hay que darlo todo. Vull dir, no em refereixo només a nivell d'esforç, perquè sempre es parla molt dels músics, no? De que és molt sacrificat, moltes hores d'estudi, de preparació, en la tècnica, no sé què tal. Això també, però quan dic que hay que darlo todo o s'ha de donar tot, no només em refereixo a això, em refereixo també i has de volcar el teu temps lliure, no? Vull dir, ja has d'estar molt immers, no?, en la música, perquè s'aprèn molt d'anar a molts concerts, d'escoltar molt, de nutrir-te de músiques diferents. És com dedicar-hi 24 hores al dia, però amb gust, no? Un temps d'estudi i un temps d'oci, també.
I el que vives se traspassa a les cordes?
Sí, es traspassa a les cordes, sí. En el... El flamenc això sempre s'ha dit molt, no? Per exemple, de que sempre es diu que per tocar certs palos, no? Certs estils, pues, has d'haver viscut certes coses, no? No pots sobre dels cantadores igual no poden cantar una seguirilla, sí, depèn de quina havies tingut, vull dir, és algo molt tràgic, diguéssim. Sí. El teu estat d'ànim fa que també t'enfoquis més cap a uns estils de flamenc, per exemple, uns altres, no? I es transmet.
I què tipus de música te relaja més i qual te transmite més energia?
Totes les puc disfrutar molt, però bueno, amb la que més connecto, evidentment, és el flamenc. És la que m'adono la que més s'entendre, m'agrada molt les lletres del flamenc, ho connecto molt amb tot això, amb aquesta forma de sentir, no?
I decía un romántico que romántico, romántica, es quien procura ser agradable a los demás. Desde este punto de vista, ¿cómo anda en la escala del romanticismo, señor Rulli?
Pues llavors no molt bé. Si va d'això... Bueno, no sé, home, sí, intento... A veure, jo què sé, sí, intento ser sempre educat i entrar... Però no faig esforç. No participo molt d'aquesta cultura que ara es fa molt, no? De que intentes agradar molt a la gent.
Això és políticament correcte o no? O sea, te pasa no. como a mí. Yo no soy políticamente correcto yo porque yo no soy político ni soy correcto.
Pues exacto. A mí me pasa una mica això també. Sí, no dedico massa esforços a això.
Corre un dicho por ahí que afirma eso de que la música amansa la fiera. ¿La ha utilizado para amansarte o para amansar a alguien?
Molt. No sé, hi ha molts moments que... que no sé, hi ha moments que estàs en un estat d'ànim que et demana molt d'escoltar alguna cosa concret. Això passa.
I con los amigos y en la ducha, o cuando estás en la ducha, o cuando estás en alguna juerga, ¿qué canciones son las que te vienen a la cabeza, las que más se te dan cuando estás en una juerga?
Bueno, pues si és amb els amics, estan de festa i tal, pues segur que serien unes boleries. No una cançó en concret, però un palo, no? Les boleries o tangos o algo així més festiu.
La música és terapèutica, però ¿hasta qué punto lo es para un músico?
És arma de doble filo, perquè per un músic també li genera, d'alguna forma, és inevitable de generar patiment, no? I això, per exemple, Paco Lucía és... eren més fatigues de tot, no?, amb l'instrument, i probablement és el més admirat i a la vegada el que més ha sofert també un instrument. Tenim una relació realment molt, molt difícil. Però a la vegada també és complicat. Hi ha vegades no podem evitar identificar-nos molt amb l'instrument, i passem moltes hores, no?, i llavors moltes vegades passa que si tu estàs bé en l'instrument, tu estàs bé en tu mateix, i si tu estàs malament en l'instrument, tu estàs malament, no? Bueno, això pot tenir una base dolenta. La base bona és que quan estàs ben instrument realment és... bueno, clar, és felicitat absoluta és sublim, i és un... sí, sublim, no? Quan connectes bé amb la música, quan tot flueix bé i tal, doncs és una... són relacions intenses, són experiències molt intenses.
Explica'ns la pieza que viene ara.
Ara ve una peça de... bueno, que és Sebastian Bach, les Goldberg Variations, no? Posarem a l'ària, que és la primera... La peça matriu, diguéssim, de totes les variacions. I és l'interpretació d'un guitarrista que és, crec que hongarès, Josef Eötvös, que el vaig descobrir no fa gaires anys i em té fascinadíssim. És una adaptació de les variacions Goldberg per a guitarra clàssica.
Ahí teníamos el área de Juan Sebastián Bach, ¿eh? Preciosa. Exacto. El área. Antes decían que era famoso aquello de pasar más hambre que un maestro de escuela, y ahora, no sé, Decían que el otro día escuché la historia del guitarrista que le toca la lotería y le preguntó a un amigo, ¿y ahora qué vas a hacer con todo ese dinero? Y el guitarrista contestó, pues voy a tocar conciertos hasta que se me acabe. ¿Crees que un músico necesita salir de España para destacar o progresar? O sea, que es más fácil ser torero en Finlandia que músico en España, como ya dijo uno.
Bueno, necessari no ho sé. Per ser sincers, o sigui, viure de la música és difícil a qualsevol lloc. Això és així. Però sí, sí que és veritat que Espanya, en aquest sentit, crec que és un dels llocs més desagraïts, no? És realment molt difícil per moltes qüestions, no? És quasi com un ofici invisible, no? Moltes vegades el de la pedagogia musical encara pot estar millor regulat, no? Tal, però si pretens ser músic intèrpret, és un ofici invisible, vull dir, costa molt, des del greuge dels autònoms, no?, de com han de funcionar, és molt difícil, és molt difícil. Jo he viscut a Holanda i a Holanda, sens dubte, està tot plegat molt, molt més regulat i sents que fas un ofici de veritat, no?, perquè això, hi ha unes categories laborals ja establertes per això.
Escuché el otro día a unos padres que le decían al niño, si sacas buenas notas en el cole, te apunto a la escuela de música. Me quedé sorprendido. ¿Es una postura acertada?
Antes era te compraba una bici, ¿no? Ahora está a punto de la escuela de música. Sí, supongo que sí. Bueno, no sé, o no, no sé, els que treuen males notes també tenen dret a l'escola de música, no?
Jo crec que la música te centra per l'estudi, sí. T'ajuda.
Sí, sí.
T'ajuda, te clava más, el pensamiento te centra más. Es que es un apoyo, no es una ayuda.
Sí.
Yo lo veo desde este punto de vista.
Exacte, sí. No hauria fer falta treure bones notes i tal, però sí que trobo que està bé que es consideri un incentiu poder anar a una escola de música.
Ahora estamos ya en el último trimestre del curso de la escuela y hay unas cuantas actividades, pero la matriculación, los días de matrícula ya se han acabado. Sin embargo, el que quiera ir, aún allí puede ir tranquilamente. ¿Cuándo?
Val la pena anar-hi encara, perquè bueno, l'horari d'atenció al públic de l'Escola de Música, que està allà al Molí d'en Rata, és de dilluns a dijous de 4 a 5, hi haurà atenció al públic, i els dimecres i dijous també de 7:30 a 8. Vale? Repeteixo, de dilluns a dijous sempre de 4 a 5, i dimecres i dijous, a més de 4 a 5, també de 7:45 a 8. Les inscripcions s'han tancat, si no m'equivoco, ara el període aquest de maig i tal, però, per exemple, el setembre es tornen a obrir segur. Vull dir que és un bon moment per anar a preguntar què s'ha de fer.
I el que quiera ir ahora también puede ir.
Exacte, que val la pena.
También tenemos una página ahí.
Bueno, tindreu el... Hi ha un mail que és escola SCB-baixa de Societat Coral Vallès @gmail.com i també hi ha el telèfon 673-412144. Ens poden trobar també per Facebook i per les xarxes a la web també.
Ja lo saben, están esperando allí ya en la escuela y vamos ya a la música que ha seleccionado. Explíquenos el porqué de la canción elegida, qué destacaría de ella, la que va a sonar, y dé datos para que el oyente no solo la escuche, sino también vea por los oídos de oír.
Pues,
por los oídos de ver.
Por los oídos de ver.
Sí.
Pues tornem al flamenc amb el trio més gran que et puguis imaginar, perquè estem parlant de Camarón cantant i a la guitarra hi ha Paco Lucía i Tomatito. És el disc que es va gravar l'any 92, l'any que va morir Camarón. Camarón està una mica ja malalt, no, diguéssim, està... Això, i per això Paco Lucía jo crec que també va produir aquest disc, on va dir, mira, és un bon moment per fer una reunió els dos guitarristes que sempre hem acompanyat i ell, i és un disc espectacular. Jo crec que molta gent del flamenco li preguntes quin és el disc que més l'ha marcat i probablement et diria aquest, un disc ultramodern pel moment que va aparèixer, i posaré Potro, Rabia i Mel, que són les boleries que donen nom al disc.
Thank you.
Potro de rabia y miel de Camarón. ¡Qué grande! Si te diesen la posibilidad de conocer a un personaje, músico o no, ¿a quién escogerías?
Podrías decir muchísimos, pero bueno, para escoger uno así a bote pronto y tal, seguramente Paco Lucía también, para la dimensión personal que tenía, ¿no? Era una persona que era interesante amb la guitarra a les mans i sense la guitarra a les mans també.
Uh-huh. Yo tengo otro guitarrista por allí que era de Lorca, Narciso García Yepes, Narciso Yepes, falleció un 3 de mayo en Murcia, estaba yo por allá. Le preguntaron una vez por qué los japoneses, a ellos les gustaba tanto la guitarra, y él contestó: porque la guitarra es muy melancólica y ellos perdieron la guerra. Si la hubieran ganado, tocarían la trompeta.
Pues molt probablement seria així. Vull dir, sí, està clar que els instruments de vent, convida molt, bueno, vull dir, és, agafa un caràcter molt diferent que la guitarra, sí, sí.
¿Cómo es un día sin guitarra en la vida de Roger Sabater? ¿Qué hay? ¿Hay algún secreto confesable?
No, no hi ha secrets, ni confessables ni inconfessables. Res, un dia sense guitarra, pues, si puc aprofito per anar a caminar, anar a una muntanya, o... Som molt de caminar, de travessies, de GRs, de camí de ronda, de històries així.
Una pregunta casi de actualidad. ¿Cree que los políticos o los mandamases actuales habrían que obligarle a tener conocimientos musicales por los beneficios del trabajo en equipo, saber escucharse, etcétera, que ello conlleva? ¿Le serviría para algo?
Home, pues sí. Sí que els serviria i sí que els demanaria. No específicament coneixements musicals, però en general, una mica més de cultura, crec que no els faria cap mal. Moltes vegades crec que tenim motius per sentir vergonya, no, aliena, no de tots, evidentment, però de molta gent que té llocs de treball amb moltíssima responsabilitat, no? Que tots tenim la nostra vida entre les seves mans d'alguna forma.
Com ve la Escola de Música de Ripollet i com li gustaria veure-la dentro d'uns anys?
La veig molt bé, la veig molt bé, estic molt content d'aquí a Ripollet. Hem començat aquest any, jo no, fins llavors no tenia, diguéssim, cap vincle amb aquí a Ripollet i això, i m'he trobat molt, molt a gust. Estic molt satisfet. Molt satisfet de com està anant. I quan vaig després d'uns anys? Pues encara més gran. I amb més alumnes i funcionen més, vull dir que amplien més línies musicals, d'instruments, no? I amb més orquestres, amb més volum de gent, si pot ser.
I qual seria el seu consejo musical a l'alumnado, padre, madre de l'escola? I per què no a tot Ripollet?
A l'alumnat, bueno, ja tinc l'oportunitat a cada classe de dir-los, no, als pares en general molt sovint els recomanaria. Hi ha pares que saben coses de música que d'alguna forma ja estan una mica a sobre, però els que no saben res de música que intentessin també acompanyar els nanos, no, amb l'instrument, vull dir que deixin, per exemple, que els nanos els expliquin als mateixos pares com funciona això i que es deixin ensenyar pels nens, no? Que és un procés interessant.
¿Y qué proyecto lleva o cuál es esa idea de ilusión y esperanza que le ronda en la cabeza y todavía no ha hecho?
Ostres, en tinc molts. Un que fa molt temps que em rondava el cap és tenir un projecte de boleros, que m'agrada molt el bolero, el mundillo aquest de la cançó, d'alguna copla també. M'agradaria molt això.
¿Y cómo le pondría el punto final a este espacio de vivir la música?
Bueno, agraint tot plegat d'aquí de Ràdio Ripollet, de l'Escola de Ripollet, com funciona Ripollet en general, que m'està tractant molt bé, i a tu, Àngel, també, per portar-me aquí, per la gentilesa.
Jo traigo a los maestros para aprender, siempre me gusta aprender de ellos.
Sí.
Bueno, y ahora está sonando ya una pieza de fondo,
sí.
¿Cuál es?
És Pat Metheny, es diu First Circle, primer cercle, diguéssim, i res, Pat Metheny, univers Pat Metheny, és un tio que ha creat un univers propi, un llenguatge propi. Pat Metheny mira que ha gravat coses, pues, hi ha molts temes que no hauré escoltat mai, però està clar que si posen un tema a Pat Metheny, sense que et diguin que és Pat Metheny, tu dius, ah, mira, Pat Metheny. I això és molt difícil, haver creat un llenguatge musical nou.
Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ripollet Radio. Ya sabes el camino, ya sabes por dónde puedes venir cada vez que quieras. Y nosotros decirles que nada, que en control ha estado Jordi Puy y quien nos ha hablado, pues ya lo saben, Ángel Esteve, un amigo pobre, que es lo que más dura.
Gracias, Ángel.